Is that a man or a woman? Woman.
Ese. Y si me dejas tranquila, no horno papo yo soy. Te extraña mi falda, mi uña, mi barba, mi make up, mi cara. What your problem? Chándal, tacones y oro. Chándal, tacones y oro. Papi, ven que te como el morro. Me se sale el huevo de la falda. Es que ni comedia me se agarra. Me se sale el huevo de la falda. Es que ni comedia me se agarra. Estoy to guapa, to flama, to linda, to paibon, to rica. Mi habitación, te presento mi chica.
Amb música sempre comencem aquestes cites setmanals amb Vinzeum, un Vinzeum que està immers de ple en la celebració d'aquesta 7a edició del Festival Vilapensa, el Festival del Pensament, que arrencava oficialment aquest dilluns i finalitzarà diumenge. Avui en seguim parlant de diferents propostes a les quals podeu anar. A l'estudi amb nosaltres tenim el Jordi Ribas i a la Laia Pérez de Vinzeum. Bon dia a tots dos.
Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I ens acompanya via telefònica Liam Bermúdez, escriptor i activista trans, que participarà en una d'aquestes activitats en un cinefòrum que tindrà lloc dissabte al Kubrick. Ian, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Ian.
Què tal?
Estem aquí i hem entrat amb la música triada per tu.
Sí, aquesta és Mari Carmen, que ens has de presentar. Hem al·lucinat, ens han agradat molt.
Sí, sí, a mi jo vaig al·lucinar molt quan les vaig veure en concert i us animo que si teniu oportunitat les conegueu perquè trenquen molt, ja ho veieu, no? Ens sorprenen, ens trenquen els esquemes de gènere i són molt petardes, vull dir que valen molt la pena de veure.
Són fàcils de veure o no, Ian?
Van fer moltes coses per aquí, però tot és bastant minoritari, no? Perquè mica en mica van creixent i es van coneixent més, però fa poquet que elles han sortit i han començat, sí, sí. No sé si farà un any, potser, o així, que vam anar al seu primer concert.
La seguirem.
Jordi, explica'ns una miqueta aquest cine i fòrum, cinefòrum de dissabte en el qual participa l'Ian.
Doncs el dissabte projectem aquesta pel·lícula que es diu Orlando, mi biografia política, que és una pel·lícula del també l'activista i teòric o filòsof Paul B. Preciado, que va estrenar fa potser mig any o una mica més. I és una pel·lícula que a partir de la novel·la d'Orlando, de la Virginia Woolf, ell doncs la interpreta des d'una perspectiva molt subjectiva i dona, no, veu i sobretot dona imatge, no, a un univers trans, a un univers molt més que trans, que d'alguna manera ens agradava que també entrés en el Vilapensa, dedicat als altres, i doncs que ja sabem que els altres són molts, o som molts, perquè els altres hi som tots, no? Doncs ens semblava que era una bona manera de dedicar aquesta jornada de visió i reflexió amb aquest univers trans. I per això també ens agradava molt que, en aquest cas, doncs, l'Ian, no?, ens fes de presentador i que avui també doncs, ens convidés a veure la pel·lícula, perquè era una manera també... Els trans no només estan en les músiques o els referents cinematogràfics, sinó les persones trans viuen també, no?, amb nosaltres, i nosaltres també podem ser persones trans, i per tant aquesta realitat a vegades sembla que no es vegi, i ens semblava que era molt important que algú més també vingués doncs, a acompanyar-nos, i en aquest cas l'Ian, que és algú que està molt connectat a la vida del Penedès, perquè, no?, perquè és de Sant Sadurní, i per tant era bo que, no?, que vingués, i va dir que sí. Oi, Ian?
Sí, sí, i superagraït, a més, i com bé dius, és molt important, no?, que les persones que organitzen, organitzeu, perquè clar, a les persones trans, mica en mica, sí que estem, no?, a primera línia de les activitats o podem organitzar, però, per exemple, Pol Preciado se li ofereix, no?, fer aquesta biografia, però li ofereix una persona cis, no?, i aleshores ell decideix, jo no vull que ens escriguin més, jo no vull que ens dirigeixin més, no? Aleshores, per això és tan important aquesta bibliografia política i on ell obre a les vivències de moltes altres persones trans, crec que són 27, i on utilitza el que per ell és un llenguatge poètic, no binari, que hi ha Virginia Woolf, no?, en el seu moment utilitza, com perquè de tal manera que puguem utilitzar la literatura per transformar les narratives que ens porten descrivint els altres, no?, que té, crec, molta relació amb el Vilapensa i com fem aquesta distància cap allò que creiem que no té res a veure amb nosaltres, no? Aleshores, una de les coses que fa molt bé Preciado és posar-nos en primera persona, dir nosaltres escrivim des d'aquí i, a més, el llenguatge ens l'apropiem i generem realitats. I, a més, està molt bé que vingueu tothom, no?, perquè segur que ens hi sentim interpel·lats, perquè l'obra d'Orlando, l'obra de Virginia Woolf, és una obra universal, és una obra que, no sé, tothom, siguem trans o intersex, etcètera, ens hem sortit en algun moment de la narrativa, no?, que és una cosa que apuntaves tu, Jordi, de ens podem haver divorciat, ens podem haver hagut de marxar d'un país a l'altre, hem trencat i no hem volgut seguir el treball familiar que s'esperava, no volem ser mares, pares, etcètera, no? I tot això són moments de transició, són moments que d'alguna manera podem connectar, no?, amb aquesta vivència que ens proposa tant Virginia Woolf com actualitzada Pol Preciado i, evidentment, no, fent més, representat molt més en el moviment de gènere trans, no binari, en aquest cas de la pel·lícula, no?, però apropant-nos-hi a tothom.
La pel·lícula hi ha estat premiada a la Berlinale aquest dissabte a les 5 al Kubrick. La podrem veure en versió original, en francès i subtitulada al castellà. És fàcil? Com hi entrem? Què recomanes?
A veure, clar, i això també ho anava a dir quan la presenti, no?, el dissabte, que jo la primera vegada que la vaig veure i també tenint en ment la lectura de la novel·la, no?, perquè sí que l'havia... Jo no sé si les persones que vindran, clar, hauran connectat primer amb la lectura i també això l'he pogut veure 2-3 vegades, és a dir... Crec que és una pel·lícula que està molt bé que hi entrem en contacte, que en un primer moment hi entrarem amb unes capes i, a més, si podem, doncs, fer una mica de xerrada després amb uns certs temes i que poder-la veure després, no?, perquè està en plataformes, poder-la tornar a veure després, seguir parlant d'ella, anem desgranant capes i capes. Perquè és que, clar, Preciado aquí... posa tot el que ell porta fent i a nivell teòric, no?, i filosòfic i en alguna entrevista, no?, que se li ha fet ho diu m'he deixat estar, no?, d'aquest llenguatge i he portat tot el que anem fent en conceptes d'interseccionalitat, trans, etc., ho he posat aquí en una pel·lícula. Aleshores, tota una feinada d'una persona que és referent, no?, on hem llegit llibres, etc., és d'aquestes pel·lícules que va bé saborejar-les més d'una vegada i moltes converses i gaudint d'aquestes converses.
I si no, en tot cas, com que dissabte tant tu com el president de Cineclub Vilafranca ens guiareu, serà més fàcil, no?, amb aquells tips que donareu i el posterior col·loqui.
Sí, i tant. Amb moltes ganes, estic, perquè ja us dic que la vostra proposta m'engresca molt i us dic, o sigui, és una pel·lícula que ens toca a tothom. Ens toca a tothom i doncs podem qüestionar-nos, no?, què és ser home, què és ser dona. Hi haurà persones potser que el no binarisme els entra per primera vegada, el llenguatge no binari... Vull dir que hi ha moltes coses que ens poden obrir la ment i no sé, portar-nos a noves realitats i no sé, disfrutar-les molt.
Des de l'equip ja en saps que ens agrada molt i per tant també per això volíem també posar-hi l'accent, no? Entraran totes les activitats que proposem, però aquesta especialment ens semblava que era sortim de d'un auditori de Vinceum, ocupem un cinema molt gran, voldríem que vingués, no, força gent i que pogués aquest debat doncs també transcendís, no, el moment de posterior a la pel·lícula, perquè és un debat que ens travessa tots. Per tant, també et volia recordar, i els que ens estan sentint, que el Vilapensa també dedica una sessió a Virginia Woolf, que es diu Virginia Woolf entre la vida i l'art. És una sessió que es projectarà el divendres només per Penedès Televisió i que després es podrà també veure doncs, el canal de YouTube. I que, d'alguna manera, la Montserrat Julià i l'escriptora Clara Caraltó han fet una tertúlia, un debat al voltant del paper de l'escriptora, no, que és coneguda per Orlando perquè és un dels títols molt, no, molt més populars, però també és algú que no va obrir moltes portes i segurament doncs, sentir aquesta conversa a la televisió o a la pantalla també pot donar pistes amb això que deia Lian de cara a veure la pel·lícula o per continuar, no, reflexionant al voltant d'aquests universos tan rics que sovint els creadors, els filòsofs, ens obriu, no, i ens convideu a fer pensar.
Aquest sí, col·loqui... Sí. Digues, Ian.
No, segur que sí, perquè jo ho vaig veure programat i dic, ai, no sé si podré, no? Però la veuré segur, sí, la veuré segur, perquè Virginia Woolf ha estat un referent, no?, per moltes persones feministes, amb una cambra pròpia, etcètera, no?, on ens podíem deixar de mirar, de cuidar a la resta de les persones només per haver estat no?, educades en ser dones i d'alguna manera, i ella ens insta a seguir els nostres instints i a seguir la nostra creativitat, els nostres dons, i a posar-ho en paper. I, bé, ja tinc moltes ganes, ja us dic. Molt bona pensada i tot molt bé. Molt.
El col·loqui tindrà lloc aquest divendres a les 7 per Penedès Televisió i podeu anar a veure Orlando, mi biografia política, acompanyats, molt ben acompanyats i assessorats pel Jaume Felipe i Lian Bermúdez aquest dissabte a les 5 al Kubrick. Ian, un plaer tenir-te aquesta estona amb tu. Ens veiem dissabte.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Fins dissabte.
Adeu. A reveure. Un Vilapensa que, com dèiem, oficialment s'estrenava dilluns, tot i que hi havia alguns actes previs que escalfaven motors i que, per tant, porta dos dies de vida, però és que està sent molt intens, no, Jordi?
Sí, està sent molt intens i ha començat molt bé. Per tant, és un nou Vilapensa que es presenta amb la potència que ja fa doncs, 6 anys que coneixíem, no?, de les ganes de reflexionar en veu alta i de compartir-ho, i per tant doncs, n'estem ben contents. I la reflexió sobre els altres, que el Jordi Sàbat i la Marta Palacini han anat dient, no l'acabaríem pas amb una sola edició, evidentment és una reflexió que ens pertoca cada dia i per tant...
Sí, és diària, no?
Sí, no la podem només deixar, no?, en el moment de... I, per tant, les dues sessions que hem tingut fins ara i les que vindran obren moltes escletxes o moltes finestres a continuar-hi pensant des d'un altre lloc. Això és el que més interessa, no? Perquè els altres sabem, no?, que ens pertoquen i nosaltres som els altres, però doncs està bé, no?, que ens donin eines o que ens donin punts de vista per, no?, per veure-ho d'un altre lloc, no? La sessió d'ahir, sobretot, anava molt d'això i també, doncs, el primer dia dedicada a la frontera, doncs, també ens va posar on és la frontera que ens divideix, fora o dins de nosaltres, no? Per tant, també està molt bé veure, no?, això dels altres des de llocs molt diferents.
Avui també volem posar el focus en el Vilapensa Educació, que un any més se suma a aquesta multitud de propostes que al llarg d'aquesta setmana giren enguany al voltant dels altres. Com incidiu aquest any?
Doncs amb el tema aquest dels altres vam començar a pensar què podíem fer, no?, amb els adolescents, perquè sempre les propostes que fem no acostumen ser tant per infants sinó més per joves adolescents, i va sortir com la idea, no?, d'intentar donar un espai també a aquests altres adolescents, que moltes vegades doncs, aquestes veus queden una mica més apartades i dins del Festival de Filosofia doncs, costa a vegades incorporar. I vam pensar que amb un tema tan pertinent doncs, podríem intentar sumar les seves veus a tot això. I com que fer una xerrada, una ponència o així doncs, potser no era el canal que més oportú vèiem.
No arriba pensar, prou, no?
Clar, vam pensar que igual la seva manera de transmetre tot això, no, dels altres, pels adolescents, podia ser una bona manera la fotografia. I llavors vam demanar a la Roser Blanc si podia acompanyar un grup de joves, els que s'apuntessin, o sigui, vam obrir inscripcions i es va apuntar qui va voler, i acompanyar-los en la creació d'aquesta doncs, reflexió que acabés tenint com a producte final, per dir-ho d'alguna manera, doncs, una exposició de fotografies. Que
recordo
ara està...
que vam tenir aquí a la Roser Blanc anunciant aquest taller de fotografia. Va anar bé la convocatòria?
Va anar prou bé. A veure, era la primera vegada que com a Vilapensa o com a Vinzeum es feia una convocatòria així oberta i que s'apuntessin més enllà del seu grup classe, per dir-ho d'alguna manera. Que no els apuntava el professor o professora, sinó
a títol
que s'havien d'apuntar ells. I es van apuntar 9 persones que han anat seguint, algunes més i algunes menys, però han anat seguint totes les sessions i al final doncs, han fet aquesta exposició que és molt xula i que està a la porta de l'auditori del Vinzeum i, per tant, tothom, o gairebé tothom, que va a qualsevol acte del Vilapensa passa sí o sí per aquestes paraules o per aquestes imatges, més ben dit, que els joves han volgut mostrar.
Llavors. I què mostren aquests joves que tenen 14, 15, 16, 17, 18 anys?
Tenen de 14 a 16. El ventall, diguéssim, d'edats és aquest. I explica una mica com són les seves vides, no? O sigui, realment, crec que han fet un treball com d'exposició bastant gran. O sigui, que té bastant de mèrit, crec, com exposar-se d'aquesta manera. I expliquen una mica això, com és la seva vida. Posen imatges d'objectes de la seva habitació, o hi ha una noia que va posar imatges de casa del seu pare i casa de la seva mare, com el mateix, però duplicat doncs, de tot, i altres imatges més de fotografies que van fer en grup que parlaven doncs, això de les seves emocions, per dir-ho d'alguna manera, o dels pensaments que tenen també envers això, els altres. No? Jo a Vilafranca faig una cosa i quan vaig a Barcelona potser en faig una altra. O jo quan estic amb les meves amigues i quan no, coses així.
És que tot sovint, sent adolescent, et sents com l'altre, no?
Exacte. Totalment. Aquesta era la cosa, no? Intentar... Bueno, al final, com el tema del festival, que és que tots som els altres en alguns moments. Mm. Els adolescents són els altres i la resta, bueno, tothom és l'altre per una cosa o per l'altra. I veure una mica què pensaven ells i com volien explicar això i com es veuen a ells mateixos, com veuen l'entorn, com creuen que l'entorn els veu a ells. Aquestes eren una mica les preguntes que es van fer com per anar teixint aquesta exposició.
Per tant, qualsevol d'aquests dies, quan assistiu a alguna de les activitats del Vilapensa a l'auditori, no passeu ràpid.
Clar, no, preveu-vos el vostre temps.
Atureu-vos a mirar aquestes fotos.
Sí.
I vinculada a l'exposició també heu planificat una activitat educativa.
Sí, exacte. També pels grups de secundària, això sí que és una mica més ampli a nivell d'edat, com de primer d'ESO fins a batxillerat, doncs poden venir a veure l'exposició acompanyats per la fotògrafa, per la Roser Blanc, i després la gràcia és com eixamplar una mica totes aquestes qüestions i preguntes i farem fotografies també amb els joves que vinguin a fer el taller. Llavors hi haurà aquesta primera part de veure què han fet aquests joves i després intentar eixamplar aquest mur de fotografies i a nivell metafòric, per dir-ho d'alguna manera, però sí que farem fotos i intentant doncs, veure més visions de com es veuen a ells i com veuen el seu entorn.
L'exposició hi serà més enllà del Vilapensa?
Sí, l'exposició hi serà fins al 26 d'abril.
És a Sant Jordi, tot.
Sí, exacte. O sigui, fins llavors tenen temps de venir.
I si cal, la podem allargar una mica més.
A mi m'agradaria, però no sé si podrà ser per obres i coses així, no sé si podrà ser. Però si es pot, a mi m'agradaria allargar-la una mica més.
I aquesta activitat educativa pels joves adolescents també l'estirareu fins que hi hagi exposició?
Clar, si es pot estirar l'exposició, l'estirarem. Fins al dia 26 segur que farem l'activitat educativa. I si podem això, allargar una mica més l'exposició, doncs també, òbviament, allargar l'activitat i que puguin venir tothom qui vulgui, al final.
Hi ha bona connexió entre els centres de secundària de la comarca i el Vilapensa? Heu anat forjant aquesta amistat?
Sí, exacte. Jo crec que, sí, que mica en mica, no, com que cada any fem alguna cosa per centres educatius, no sé si ja ho esperen, però quan els parlem del Vilapensa i del que estem fent i de les propostes, com no els hi sona estrany. És a dir, ja saben que existeix el festival, que farem alguna proposta, intentem contactar amb els professors de filosofia i així. Òbviament, cada any potser hi ha temes que interessen més a uns grups i temes a uns altres, però sempre hi ha prou resposta. Hi ha fans, també, que això està molt bé.
Està molt bé.
Sí, centres que venen...
Centres fans.
Sí, o sigui, sí, cada any, sí. Que s'agraeix també, clar.
Fem un cop d'ull al que queda de Vilapensa, perquè dèiem, és que realment portem dos dies, avui serà el tercer,
queda
només.
Tot, quasi.
Queda molt.
Sí, segurament si entreu a la web o si entreu al programa veureu les sessions, encara hi ha lloc a la majoria, i recordem que és molt important reservar el lloc, la majoria són entrades gratuïtes, menys aquest Orlando, que té un preu molt simbòlic de 3 euros, en col·laboració amb el Cine Club. Però la resta són tot activitats gratuïtes i que val molt la pena. Avui doncs, hi ha una xerrada on es travessa el pensament feminista i l'acció feminista. Demà una sobre qui són els referents premoderns. Aquestes dues doncs, són l'escenari com habitual del Vilapensa, que és a Vinceum, però saltem, per exemple, el dissabte, on tenim una activitat que volia que la Laia ens l'expliqués, que és el...
Explica, eh? Sí.
És el concert dedicat... una sessió de música electrònica dedicada, doncs, també a aquestes altres músiques que es vinculen a l'oci nocturn i que, en aquest cas, organitza el col·lectiu RAR, un col·lectiu del Penedès que no deixa de portar la música electrònica també al nostre espai. I que, doncs, a partir de la música de Muki, però també d'un debat amb activistes i amb DJs no binaris, doncs entrarem també, no?, una mica més enllà també en aquesta altra cara de la cultura o de la nit. I també tenim la gran activitat, d'alguna manera, que és la Cluenda, no?, el diumenge, que entraria molt, doncs, que també tothom la visqués, que és aquestes vacances d'Eurípides, aquesta lectura dramatitzada d'aquest text clàssic, un text que ens pertoca molt a la gent del Vinceum i a la gent del Vi, perquè, no?, el protagonista és Dionís i tota la gent que estima Dionís, aquestes dones que són devotes del Déu, i que d'alguna manera també ens parla molt d'aquestes altres maneres d'entendre la cultura, no?, des de lo salvatge, lo festiu, lo marginal, i això doncs, és el bolet el diumenge a les 7, i per tant també ser oberta amb... I és bonic també recordar que és una coproducció amb la Casa dels Clàssics, que és una entitat doncs, que promou els clàssics i que per primer cop el Vilapensa s'hi relaciona per fer aquest experiment doncs, quasi en primícia.
I no ens oblidem, no sé si queden entrades de Voltaire i Rousseau a càrrec de Flotats i Pep Planes
no queden,
aquest divendres. Ni una.
Ni una. I és cert que serà molt bonic, sobretot per qui vagi, perquè a l'acabar els actors... quasi de manera exclusiva han decidit participar d'aquest col·loqui posterior i també doncs, l'autor del text, que és un francès que aquest dia està aquí i també ha volgut venir. Per tant, és una oportunitat per reflexionar també sobre aquesta disputa tan vista ja, perquè és una obra amb gira que la portava al Servei de Cultura i que la va fer coincidir doncs, amb el festival.
Seguirem gaudint d'aquest setè Vilapensa, el Festival del Pensament. Jordi Laia, moltes gràcies. Bon Vilapensa.
Gràcies.
Should I be an artist even after I turn 40? Should I become an accountant?
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45, encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. El Medi Màgic de Mediona torna el 27 i 28 d'abril. Enguany, els actes principals del Festival de Màgia seran la gala internacional, la gala familiar i l'acte d'homenatge a un mag destacat. La gala internacional tindrà lloc el dia 27 a les 8 del vespre al poliesportiu Antoni Ramallets i actuarà el mag Selvin, que a banda de ser el director del Medi Màgic, és un artista internacional de la màgia i la ventrilòquia, amb més de 50 anys de trajectòria. També pujaran a l'escenari la ventrílocua Cèlia Muñoz, el show de drag queens participants a Got Talent, Astrabomb i les Two in Red, i l'il·lusionista Hauson, que és l'únic mag que ha aconseguit guanyar el Premi Nacional de Cultura de la Generalitat. També participarà la maga Laia, guanyadora d'un premi al Festival de Màgia de San Marino, Álvaro Cortés, que també ha estat guardonat en diverses ocasions, i el jove mag Cesc Alriols. S'aprova el contracte per les actuacions de la Colla Castellera de la Bisbal del Penedès, els Bous, per aquest 2024 per un import d'11.500 euros. La Junta de Govern de la Bisbal va aprovar el contracte per les actuacions de la Colla Castellera de la Bisbal pel 2024 amb aquest import que hem comentat i que inclou l'organització i participació en les següents diades. La ja duta a terme, la diada In Memoriam del 7 d'abril, la diada d'apadrinament del 16 de juny, la diada dels Bous el 6 de juliol, la cercavila i actuació per la festa major el 15 d'agost i la diada de Catalunya el 7 de setembre. Fira d'abril aquest dissabte a Del Mar. Amb l'organització de Village Padel del Mar i la col·laboració de l'Ajuntament, aquest dissabte 20 d'abril s'ha programat la Fira d'Abril de Del Mar. La primera de les activitats es preveu a 1:15 amb una exhibició del quadre de ball Les Flores Flamenques i actuació flamenca amb Maria Romero. A continuació, Vermut Rociero per donar pas a la paella popular. Al preu de 6 euros, els tiquets es poden comprar al Village Padel del Mar i les reserves es poden fer als telèfons 676 69 31 88 o 661 36 16 16. A la sobretaula, concert amb el Aire de Tres, Cristóbal del Marquesado i Mariano González. L'any 2023 es van iniciar 233 habitatges a l'Alt Penedès, un 35% més que el 2022. L'Associació de Promotors de Catalunya i CaixaBank han analitzat la situació del sector immobiliari al municipi en la sessió Conjuntura Econòmica Immobiliària Residencial, oferta i demanda en l'àmbit del Penedès, celebrada aquest dilluns al Casal d'Entitats de Sant Sadurní. Les dades registren 79 habitatges iniciats a Vilafranca durant l'any 2023, amb un increment del 3% respecte al 2022. Pel que fa a habitatges acabats, a la capital de l'Alt Penedès es van acabar 143, amb una davallada del 3% respecte del 2022. Sant Sadurní registra 93 habitatges iniciats al 2023, el que suposa un increment molt important respecte al 2022.
Penedès en xarxa.
Són 12:45 i 4 minuts tocats. Es nota que s'acosta Sant Jordi. Avui comencem l'agenda al detall a Canal 20 Ràdio, Olèrdola, parlant de llibres. La Fanny Vivar es troba acompanyada del Josep Tort, autor local, que presenta una nova publicació aquest cap de setmana.
Ens agrada donar veu als autors locals i més aproximant-se a una data tan especial com és Sant Jordi. I avui ens acompanya aquí als estudis de Canal 20 Josep Tort. Bon dia.
Bon dia.
Es presentes l'última part d'una trilogia dedicada a l'Armazenda de Carcassona, La dama de Girona, que presentaràs el dia 20 al local nou de Moja.
Correcte, sí. Amb aquest llibre doncs acabem una trilogia d'Armazenda de Carcassona, començada des de fa 2 anys i que s'ha anat publicant cada diada més o menys més de març, o pensant una miqueta per la diada de Sant Jordi, i amb aquest tercer llibre doncs clouríem una miqueta la història o la vida d'Armazenda de Carcassona.
Porta molta planificació, no? Des dels inicis ja tenies clar que seria una trilogia que anava repassant la vida de l'Ermessenda cronològicament?
Doncs la veritat és que no, perquè quan fa molt de temps vaig començar doncs, amb la curiositat per conèixer coses del meu municipi, de la història de Catalunya, de la història de la meva, de la comarca del Penedès i concretament més del castell d'Olèrdola, la ciutat vella d'Olèrdola, doncs vaig descobrir un personatge que es deia Emir Geribert. A partir d'aquí, com que no disposava de la titulació acadèmica per fer un assaig o per fer una tesi al respecte d'aquest personatge, em vaig doncs, atrevir a fer una novel·la històrica. Quan començo a fer aquesta novel·la històrica m'adono que bueno, qui sóc jo, el que per decidir que un personatge és bo, que un personatge és dolent i que un altre doncs, passa de, només de passada en aquest cas. No? I què decideixo? Doncs decideixo doncs, intentar fer la mateixa història des de tres punts de vista. No? Decidir que no tots són grisos, que tots són grisos, que no tots són blancs i negres i que per tant cadascú pot pensar de la manera que cregui més oportuna. I a partir d'aquí començo a planificar aquesta idea. I què passa? Que Emir Geribert doncs, era la primera novel·la, per tant doncs, tot va quedar en un llibre, però una vegada doncs, t'acabes informant més i encara tardes més temps a fer-ho, doncs, l'Ermessenda de Carcassona es va convertir en un personatge tremendament important, tremendament atractiu, i doncs, es va convertir en una trilogia.
I durant aquesta trilogia són tres períodes de temps, no?, que marquen cadascun dels llibres?
Està pensat més o menys perquè doncs, els tres llibres es puguin llegir de manera individual i que no s'hagi de tenir un present amb l'altre. Evidentment, recomanable doncs, poder-los llegir tots tres, evidentment, no? Però intento doncs, emmarcar-lo dins els tres períodes històrics que jo sempre, quan vaig a fer presentacions o els clubs de lectura, doncs, tracto d'explicar perquè la gent entengui la vida d'Ermessenda de Carcassona. És un personatge que governa 65 anys, no? És una dona que viu molts anys, viu 85 anys per ser l'època en què estem, de la que estem parlant, i l'emmarco dins els tres períodes que jo considero que són importants i que seria un cadascun dels llibres. El primer seria el govern amb el seu marit, Ramon Borrell, el segon seria el govern amb el seu fill, Berenguer Ramon, i el tercer estaríem parlant del seu govern amb Ramon Berenguer i les conseqüències que podria arribar a tenir el seu testament.
Com comentaves, no? la importància de l'Ermessenda, la història de Catalunya no es podria entendre potser sense un personatge com ella.
Sí, quan vaig a totes les meves presentacions, el primer que començo dient és que intento emmarcar una miqueta la situació, el context del moment, i estic dient que Catalunya en aquells moments no existia. Estem al bressol del que enteníem Catalunya. Estem parlant d'un conglomerat de comtats que són imposats o són posats a través pels reis francs perquè els sarraïns no puguin creuar els Pirineus, i estem parlant de comtats a Barcelona, Girona, Urgell, Pallars, uns comtats que tenen uns homes forts que governen. No? Ermessenda de Carcassona estaria en aquest context, estaríem a l'inici del que representa Catalunya. No? I aquí ella doncs, té un pes específic a l'hora de ja pensar amb el seu marit, fins i tot amb el seu fill, amb el seu net, la idea o començar a gestar aquesta idea d'una unió de comtats perquè siguin molt més forts i doncs poder bé competir amb altres reialmes com puguin ser el d'Aragó, com puguin ser el de Castella i fins i tot amb els reines de taifes que en aquests moments es produiran.
I si ens situem en aquella època, no, també és una manera potser de reivindicar, no, la seva figura?
Sí, evidentment. Nosaltres, el que jo volia fer també una miqueta en aquest llibre és un homenatge a les dones. Sembla que estiguin molt silenciades en aquella època. En aquest espai, els comtats catalans, les dones, entre cometes, podem dir que eren privilegiades, perquè tenien uns drets que no podien tindre en altres espais. No podien parlar de Castella ni podien parlar d'altres espais d'època. Que després, en època feudal, que serà quan entra aquest moment, el perden. En regim pel dret visigòtic, i el dret visigòtic li donava a la dona la potestat d'una vegada es casés obtenir el 10% del patrimoni del seu marit. I aquest 10% ella el podia gestionar de la manera que considerés més oportú. Vale? Això t'ha fet la llei, feta la trampa, et pots trobar en un moment determinat que l'home acabi dient doncs sí, jo te'l dono, però després te'l gestiono jo. Però no és el cas, sobretot aquí a Catalunya, i menys en el cas d'Ermessenda de Carcassona, que serà ella qui gestionarà pròpiament el seu patrimoni, l'engrandirà i es convertirà en la dona més poderosa de tots els comtats de la marca. O sigui, Ermessenda de Carcassona aquí mostra un caràcter excepcional. I a partir d'aquí, doncs, hem de pensar que hem hagut d'estudiar o ens han arribat fins a nosaltres més de 200 documents que estan recollits en un diplomatari. Documents que signa ella personalment, que a vegades signa al costat del seu marit, que a vegades signa al costat del seu fill o del seu net, però que també signa de manera individual. I entre ells hi ha doncs, des de donacions, judicis, ventes... Per tant, ens mostra que tenia un patrimoni molt important i que el gestiona ella, i ens mostra que governa, diguem-li, al costat del seu marit, al costat del fill i al costat del seu net, de vegades de manera independent i de vegades al seu costat.
Has fet referència a aquests 200 documents, no? M'agradaria marcar això, que és una novel·la històrica, però que els fets que narren tots tenen un fonament històric, no? Amb fets reals i amb documentació escrita.
El que sempre intento fer amb les novel·les, no és que en tingui 50 ni 60, oi? Però mantenir el rigor històric. Evidentment, he d'utilitzar elements ficticis o personatges ficticis perquè m'acabin explicant els espais que hi ha entre la documentació. La documentació acostuma a ser freda, en el sentit de... parla d'una venda, parla de manganito, libena, fulanito, aquesta quantitat de terra, i afronta amb aquests terrenys d'aquí allà, signem, i consta, i s'acaba, no? O un testament que a vegades pot ser més explícit perquè et dona les nocions de tot el patrimoni de cadascú. Però, en tot cas, el que sí que m'agrada és que si hi ha una venda, hi ha un testament, hi ha qualsevol document que està adjudicat en aquells moments, allò no ho puc trastocar. Que sí que puc intentar interpretar entre documents, i per això utilitzo els personatges ficticis.
I empatitzar amb els personatges també, no?, per fer la novel·la més pròxima.
Sí, això és el que he comentat una miqueta al principi, no? Has de tractar d'empatitzar amb ells perquè, si no, acabes decidint tu per sobre del que seria la història, no? És difícil, perquè en tot cas tots som subjectius i tots simpatitzem més per un cantó o simpatitzem per un altre. Jo, per exemple, evidentment em tira el territori, em tira l'Erdola, em tira el Penedès, i per tant em tira un personatge atractiu com és Mirge Ribert, no? Per això no té a veure que Ermessenda de Carcassona, amb la seva gestió, doncs, vagi a aconseguir tots els reptes que va aconseguir. I, per tant, sigui fàcil empatitzar amb una dona d'aquest personatge, una dona que viu en un món d'homes, que s'emmarca en una situació on el que manava era el que tenia més castells o que tenia més soldats, i ella té la capacitat d'envoltar-se d'una sèrie de personatges, Oliva de Vic, Gumbau de Besora, Alderic Doris, que li donen aquesta part que ella potser no té, que és la part guerrera, no? I és la part, doncs, guerrera i diguéssim, d'intel·lectual. I que, doncs, l'ajuden a tirar endavant un projecte de nous comtats i assegurar l'herència del seu marit.
Un personatge, no?, que conforme vas investigant i vas coneixent més, no?, t'atrapa, no?
Evidentment, és un personatge que quan vaig als clubs de lectura, doncs el primer que fan, doncs, és dir, ostres, no sabíem tant... Primera, no sabíem gaires coses d'aquesta persona i no sabíem de la seva importància, no? Estem parlant del segle X, segle XI, i a mesura que van descobrint el personatge, ells mateixos queden captivats per ella mateixa. És un personatge tremendament atractiu. 65 anys governants no ho fa qualsevol persona. M'agradaria veure quants personatges de la història, ja no catalana ni ibèrica, sinó mundial, han estat governant tants anys, no? I que, a més, ho hagin fet de manera tan fructífera i al costat de tants personatges diferents. És un personatge que, a mesura que t'hi vas endinsant, descobreixes els seus blancs i negres, perquè tothom tenim els nostres blancs i negres, i a partir d'aquí, doncs, la novel·la que el que tracta d'explicar és aquesta vessant, no? La vessant contesa, la vessant mare, la vessant àvia, i tractar d'empatitzar amb el personatge per veure que potser no devia ser ni tan negre ni tan blanc.
I què et va portar a tu a nivell personal a interessar-te per aquest personatge?
Bueno, és el que t'he comentat, és descobrir que al segle X hi havia un personatge tan important com Mirge Ribert. Una vegada parles de Mirge Ribert, doncs, si vols conèixer coses sobre d'ell, has d'obrir-te una miqueta més de mides i conèixer el teu entorn, i aquí apareixen personatges tan rics com Ermessenda de Carcassona, Oliva de Vic, Ramon Berenguer, Berenguer Ramon, Gumbau de Besora. Són personatges que donarien tots ells per una novel·la. El que moltes vegades explico i que no acabo d'entendre és com aquest període històric no ha sigut més potenciat i més ben explicat. Moltes vegades ens anem a buscar coses de ben lluny i no ens adonem del que tenim a casa.
I has parlat molt sobre Mirge Ribert. També acabes de publicar molt recentment, no?, el retaule de Mirge Ribert, Príncep d'Olèrdola o el comtat del Penedès. Mm.
Això ha sigut un projecte que teníem amb el company Bienvé Moya, Bienvé Moya Domènech, que és un pou de sabidoria també en el món del mite i del folclore. Ell és gestor cultural i des de molts anys ens va unir la dèria d'aquest personatge, de donar a conèixer aquest personatge, de donar a conèixer aquesta figura des del punt de vista mític, des del punt de vista més llegendari. Amb ell vam començar diversos projectes, com la comissió de Mirge Ribert, que vam fer unes jornades literàries aquí a Moja i unes jornades més tècniques, llibres, i la nostra missió està, doncs, d'alguna manera, doncs, estendre i donar a conèixer aquest personatge. I ara, doncs, una de les vessants que potser ens faltava era escriure, doncs, un retaule, que és una obra de teatre per poder ser interpretada al carrer, i que, doncs, el primer pas era publicar-la, i ara, doncs, el segon pas, doncs, serà buscar algú que el pugui interpretar.
Aquest va ser presentat el 5 d'abril i ara, el proper dia 20, tindrem la presentació de l'Armazenda, la dama de Girona, a càrrec teu, no? Estaràs tu en la presentació, i serà el dissabte 20 d'abril a partir de 7:45 al local 9 de Moja.
Correcte.
A casa.
Tornarà a vindre la Rosa Llu, que és la professora de la Universitat de Barcelona, que ja em va presentar el segon i m'havia presentat el Mirja Ribert en el món. Ell va marcar la seva tesis precisament en Mirja Ribert i és un especialista en la temàtica de l'època, i m'acompanyarà també l'editor, en aquest cas el Ramon Nadal, i doncs entre tots tres intentarem donar una miqueta de presentació d'aquesta novel·la. Anteriorment també hi ha un dia, el dia 19, que fem una presentació a Sant Cugat Sesgarrigues, i després també anirem a Vilafranca, a Vilanova i a altres espais.
I anar presentant aquesta tercera part i tancant la trilogia.
Aviam si aconseguim l'objectiu de donar a conèixer tots aquests personatges, no?
Doncs moltes gràcies, Josep, per acompanyar-nos avui aquí a Canal 20.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
I acabarem a la capital del Cava per presentar l'estudi urbà Posem la vida al centre, que vol construir un municipi més inclusiu, cuidador i sostenible. Saludem l'Eli Jiménez, que ens espera amb la tècnica d'igualtat de l'Ajuntament Sadurninenc.
Com bé dius, presentem ja aquest estudi per construir un municipi més inclusiu, cuidador i sostenible, i per fer-ho, la que ens acompanya ara és la tècnica d'igualtat de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Gemma Girona, molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
Posem la vida al centre, ara, i anem a presentar una miqueta a aquest estudi, fem una miqueta d'imatge general i explica'ns una mica.
Bueno, l'estudi li hem posat Posem la vida al centre, val? Perquè és el treball que estem fent des de fa ja uns anys, no? D'intentar canviar les coses, intentar canviar la mirada que posem al nostre dia a dia i de posar la persona al centre. Val? Llavors, aquest projecte va néixer com a municipi coeducatiu. És un, no, tot un treball amb els centres educatius, on vam crear una comissió de coeducació, que el que fem, no, hem estat fent formació per poder tenir el mateix discurs, per poder treballar amb l'alumnat des de la mateixa perspectiva, no, i de poder caminar cap a tenir uns centres educatius segurs, no, a fer espais segurs on la canalla i, no, infants i joves puguin estar-hi a gust. I també ho fem a través de tallers amb els infants, una escola de famílies, anem fent tot d'accions, i l'objectiu era que al final tot el municipi vagi en la mateixa línia, no, i poder anar traient potes d'aquest estudi. I hem començat per l'espai públic, poder fer una diagnosi de com està l'espai a nivell d'usos, a nivell d'accessibilitat, per poder generar aquest municipi inclusiu, cuidador, no, sostenible, on realment la persona estigui al centre. Per això el de Posem la vida al centre. Aquest projecte el fa una cooperativa que es diu Ecolserí, són professionals de diferents disciplines que treballen, no, expertes en això, que el que busquen és el màxim de participació de la ciutadania per poder copsar la realitat, no, i poder d'aquí treure estratègies i coses que es puguin fer per millorar aquestes mancances que podem anar trobant. Han estat fent tot un treball de mirar tota la documentació, han estat passejant-se pel municipi I llavors la primera acció participada van ser dues entrevistes grupals, una amb professionals del propi ajuntament i una altra amb entitats no, que de diferents àmbits, siguin de dones, de persones amb diversitat funcional, associacions de veïns, d'on es va treure de les dues, no, molta informació. I ara, aquest mes d'abril, s'han fet els recorreguts exploratoris. Vam fer un de no mixta la setmana passada i avui estem fent el d'un intergeneracional. Hem agafat tot un grup de gent gran del casal de la gent gran i un grup de delegats verds de l'intermunicipal, no, que estan fent doncs, aquesta passejada per alguns carrers, no, per poder anar detectant i que entre ells puguin parlar, no, sobretot d'aquests usos i d'aquestes dificultats que poden tenir a l'espai perquè es puguin entendre, no, i que puguin sortir també a propostes de millora. Ara també s'ha activat una enquesta. N'hi ha una que és, no, un formulari online, que esteu convidades a participar-hi. Com més perfils diversos puguin contestar, més informació tindrem per poder crear, no, aquestes accions de millora. I també des dels instituts estan fent, no, a través amb un planell del municipi, doncs amb unes preguntes per veure, no, quins espais són més agradables, quins ho són menys, no, i per això, perquè així també, no, fomentem que el jovent participi, que hi té molt a dir i que perquè són ells al final que estaran més temps, no, en aquest municipi. I tot això, no, la cooperativa el que farà és fer aquest diagnosi, fer aquest anàlisi i fer aquestes propostes de millora, no, per tenir un calendari de dir, bueno, no, s'ha d'anar per aquesta via. I es farà un taller participat el juny per poder, no, perquè la ciutadania pugui veure, no, quines són les mancances, quines són les propostes de millora i pugui també prioritzar, no, perquè en el moment en què puguem començar a fer aquestes millores, no, ja sigui també amb les prioritats de que la ciutadania, no, posa sobre la taula.
Fins al 5 de maig estarà oberta aquesta enquesta que comentaves a través de www.sansadorní.cat. Allà trobaran l'enllaç directe a aquesta enquesta. I, Gemma, aprofito també per preguntar-te per aquests recorreguts, una mica aquest trepitjar, com deies, l'espai públic per conèixer quines són realment les mancances, el que demana la gent. No sé com ho esteu vivint i què és realment el que us esteu trobant.
A veure, hi ha tota una part, no, de que quan tu passeges pel carrer i que et diuen, no, fixa't, no? Llavors vas mirant i veus, doncs, no, voreres que no són adaptades, veus els panots, no, que potser en falten alguns, trobes branes d'escales que no comencen al principi, no? Que dius, bueno, has de fer dos graons per poder-te agafar la brana. Trobes això, escales, i, o sigui, espais que potser no hi pots accedir perquè hi ha escales, no? Que ja no hi ha l'opció aquesta. Et trobes, no? Llavors també parles d'aquests llocs, no? Aquests espais de que et puguis trobar, no? De si aquesta plaça, pues, crida a que t'hi trobis, no? O una altra plaça que dius, no hi ha mai ningú, no? I per tant, com que no hi ha mai ningú, ja no hi vens. No? I estem com fent aquest, donant aquest valor, no? I de quins usos fas de l'espai. Juguem a pilota, seiem al banc, no? Prenem la fresca, o vas a, no? Aprofites per anar a la terrassa, o, no? O si la canalla juga amb jocs infantils, no? I et vas trobant que al final tothom es va movent pel mateix espai, però perquè hi ha gent, no? O sigui, i això és el que, no, el que anem, el que es va posant sobre la taula, no? I aquesta, com combines amb un mateix espai diferents activitats, no? Diferents perfils.
Dins d'aquest estudi, no sé si entraria el tema de la il·luminació, també.
El tema de l'il·luminació ja es va treballar el 2015, no? Quan vam estar fent el protocol d'atenció a les agressions sexistes en espais d'oci. Vale? Vam fer una marxa exploratòria de nit. Vale? Va ser ja amb els O sigui, quan tu ja podies veure els llums, no? Bé, en aquell moment el que buscàvem eren quins trajectes, no? Estàvem fent a les nits per veure, no?, la il·luminació. Aquest tema, sí, a poc es van canviant, no?, el tipus de llum. Vale? Amb aquest estudi no ens hem centrat en això perquè ja aquest anàlisi ja el teníem fet i les marxes, no?, una es va fer a la tarda i la d'ara, no?, que és ara al matí. Vull dir que el tema il·luminació ja està estudiat, no?, quins són els trajectes i on els llums, no?, s'haurien de canviar.
Mica en mica.
Mica en mica, mica en mica. Al final són inversions, no?, i és això, no?, aquest estudi segurament surt, no?, perquè al final a l'enquesta o a les entrevistes que s'han anat fent, no?, es parla, vull dir, quan fèiem la marxa la setmana passada, dèiem, no?, quins recorreguts fem de nit, vas a sopar, després com tornes a casa, quins camins fas servir, no?, tot això va sortint i, clar, llavors aquest estudi sí que hi sortirà, no?, i és probable que torni a sortir com a prioritari, no?, acabar d'arreglar els llums.
Gemma, per acomiadar-nos, no sé si ens hem oblidat alguna coseta, si t'agradaria apuntar alguna cosa més.
Jo crec que he deixat anar
tot el discurs, no?
Tot el discurs, i res, és que el màxim de participació necessita aquest estudi per després poder, no?, seguir avançant, no?, i poder portar la coeducació, no?, el nom de coeducació que li hem posat perquè ens centràvem en els centres educatius, però que al final tot el municipi hauria de ser coeducatiu, no?, i llavors hem d'anar avançant, i per tant ja tenim l'enquesta, doncs aprofitem per participar d'aquesta enquesta, i el taller participat també és molt important, que es vingui, en principi serà el dijous 13 de juny, val? Ja, però bueno, ho recordarem, a la pàgina web sí que hem intentat fer una mica de resum de tot el projecte, i al contacte del Servei d'Igualtat a qualsevol cosa, no?, estem obertes a rebre les propostes o els comentaris que es necessitin, no?, que surtin a la llum.
www.sansadorni.cat, allà trobaran tota la informació sobre Posem la vida al centre. Gemma Girona, tècnica d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Sempre és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies per convidar-me.
Acabem aquí aquest dimecres 17 d'abril. Demà tornem de 9 a 12 i tindrem l'agenda cultural per al cap de setmana, que l'estem acabant de confegir. Propostes joves com els camps de treball i altres coses. De 9 a 12. Fins demà.
Penedès en xarxa.